món. Frapite és mestre en una zona rural molt pobra. El 95% dels seus alumnes ho són. A un terç els falta el pare o la mare. Alguns tenen la vida amb moltes mancances. Seguint l'Evangeli, Fra Peter dona als pobres gairebé tot el seu sou. Ensenya en una aldea de la vall del Rift. Alguns recorren 7 quilòmetres diaris per anar a l'escola. Una escola que, per cert, té un sol ordinador i una deficient connexió a internet. Fratavici ensenya a conrear amb mètodes alternatius, a construir dipòsits per invidents i a treballar per la pau. I no obstant la precarietat, aquests nois i noies han guanyat la competició nacional de ciències i l'equip de matemàtiques de l'escola està classificat per un torneu científic d'enginyeria a Arizona, als Estats Units. Fra Peter ha predit que Àfrica produirà científics, enginyers i empresaris que seran famosos arreu del món i les dones tindran un enorme protagonisme. Els seus estudiants han dissenyat uns mètodes perquè els cecs puguin mesurar i ha aprofitat una planta per generar electricitat. Fra Peter s'ha fet pobre entre els pobres, però amb la voluntat que els qui té confiats creixin i madurin. Gràcies, Déu meu, per aquest testimoni valent i abnegat. Que tingueu una bona festa.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. I a les 7 de la tarda, la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel. Fent església.
L'esport i l'educació uneixen a les persones més enllà de les fronteres. RG Sport Solution és una agència esportiva que combina esport, educació i turisme a través del desenvolupament d'activitats relacionades amb el món del futbol. Organitzem esdeveniments esportius. Som el número 1 en el nostre sector, creant sinergies a través del futbol i treballant amb les llegendes més importants del món del futbol. Fem representació de jugadors. rgsportsolutions.com 677 26 28 37 677 26 28-37.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara, us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat.
Els infants en situació vulnerable estan patint més els efectes de la crisi sanitària. Aquest estiu serà més necessari que mai donar-los l'oportunitat de participar en activitats d'educació en el lleure amb altres nens i nenes i de recuperar-se emocionalment. A la Fundació Pere Tarrés necessitem la teva ajuda per fer-ho possible. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606.
Ràdio Estel.
El programa que els oferim tot seguit es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Us donem la benvinguda a un nou programa de Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel que pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu.
Llevat dins la pasta, un programa presentat per Joan Andreu Parra.
A Montcada i Reixac hi ha una plaça que llueix la placa Plaça dels Capellans Obrers. Ho fa en honor a Sebas Heredia, fill adoptiu de la ciutat, de Pep Martínez i de Miquel Soler, tots ells capellans obrers en el seu moment i que van arribar al barri de Bifurca per dignificar-lo i unir-se a les lluites veïnals en els anys 60, 70 i 80. El col·lectiu dels capellans obrers forma part de la Pastoral Obrera de Catalunya. Actualment és un grup reduït en el qual hi ha alguns capellans treballant i la majoria ja estan jubilats. L'origen el trobem a França, en els anys 40. El nostre país va ser cap als anys 60 que diversos capellans van optar per aquesta opció. Aquests preveres renunciaven a viure a la parròquia, es posaven a treballar, sobretot en feines manuals, i renunciaven al sou que tenien com a capellans. El col·lectiu dels capellans obrers es troba periòdicament per coordinar-se. El de Barcelona ho fa mensualment i també fan una trobada anual amb els de la resta de Catalunya i el País Valencià. També hi ha una trobada anual dels capellans obrers d'Europa. A França, a més de la trobada anual on es troben tots els capellans obrers europeus, en fan una d'específica als qui encara estan en actiu laboralment. La darrera ha estat el cap de setmana de l'1 i 2 de febrer a París. Per parlar del col·lectiu dels capellans obrers i de la darrera trobada dels capellans obrers en actiu a París, avui comptem amb nosaltres amb Pepe Rodado, que treballa com a cambrer netejador en una residència de joves esportistes de la Generalitat. Com a prevere, està adscrit a les parròquies de Sant Marc, al barri de Vallbona, i de Santa Bernardeta, a Torre Baró, al districte de Nou Barris de Barcelona. Acompanya també grups de revisió de vida als moviments apostòlics de la JOC i l'ACO i és director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Bona tarda, Pepe, i moltes gràcies per ser amb nosaltres avui per parlar d'un col·lectiu que potser molts dels oients no coneixen gaire, el dels capellans obrers.
Bona tarda, Joan Andreu. Certament que és un col·lectiu que, malgrat tenir tota una història, és molt desconegut per molta gent, no només de fora de l'Església, sinó també a l'interior de l'Església.
Pepe, aquest camí que tu prens en un moment de la teva vida ve determinat per algunes circumstàncies, per la família en la que neixes, per alguna persona que la tens com un referent i decideixes seguir aquest camí? Com s'explica aquesta opció teva?
Bé, podríem dir que hi ha com tres elements que m'han influït per aquesta opció. La primera, de petit, jo sóc d'un poble de Ciutat Real, i llavors la imatge d'un capellà molt senzill, molt ficat entre el poble, evidentment des de la parròquia, però que també en un moment determinat va començar a compartir la vida dels treballadors del meu poble, que és del camp, va començar a treballar també. Aquesta persona va influir molt en la meva vocació, no? És per mi un referent, es diu Julián. Però després, evidentment, quan posteriorment van venir a Catalunya, la meva experiència laboral al tèxtil, a Sabadell, em va marcar profundament. Vaig començar a descobrir també el moviment obrer i allà va tornar a sortir la vocació, no?, de capellà. I precisament va sortir en el context del meu treball. Jo volia ser capellà, però per continuar vivint amb els meus companys en el treball. I després, al seminari de Barcelona, vaig tenir la immensa sort que hi havia una experiència que facilitava la formació cap al sacerdoci en una modalitat que es deia ESMO, Encaminament Sacerdotal al Món Obrer, doncs que ens permetia estudiar i treballar alhora i amb una orientació i una finalitat clara de dedicar-nos a viure el ministeri en el món del treball, en el món obrer. No?
Mm-hmm. Aquest tipus de programes continuen al seminari?
No, han acabat
la seva vida?
Per desgràcia, no. Perquè va coincidir doncs, que hi havia alguna gent que ho qüestionava, aquesta opció, i d'altra banda es va juntar en un moment determinat que no hi havia candidats. I llavors es va aprofitar per deixar de fer aquesta experiència, que és una llàstima, perquè és una via doncs, molt interessant, que nosaltres l'havíem copiat aquí a Catalunya, s'havia copiat també de Bèlgica, de França.
Anem a fer una mica el joc de les diferències, Pepe. És a dir, tu ets un capellà que està, podríem dir, immers en el món del treball. Què és el que tu veus que no veu, per exemple, un capellà diocesà, que estigui al capdavant d'una parròquia, que sigui rector? I a la inversa, què et perds d'aquesta altra part que té un capellà diocesà a l'ús?
Bé, tota opció té unes coses positives i altres de menys positives, no? En tot cas, el que permet el ministeri viscut des del món del treball manual, no?, com és el nostre cas, doncs és que comparteixes la vida de tu a tu, sense, amb una relació horitzontal totalment amb la gent. I, per tant, en aquesta, a la feina que, en la qual passem moltes hores, els treballadors i les treballadores, doncs, allà es comparteix amb molta senzillesa doncs, la vida quotidiana. I, evidentment, que la gent que s'acosta a les parròquies, tu veus o bé a la persona amb una demanda determinada, molt concreta, molt parcial, la vida d'aquella persona. No? En canvi, la permanència i moltes hores, molts dies amb els companys permet fer-te càrrec del que és la vida de molta gent senzilla, humil, amb la qual volem compartir-la.
Com valoren els teus companys i companyes treballadors el fet de que siguis capellà? Com et veuen?
Bé, de fet, el meu recorregut, jo he passat per moltes feines, no? Però, per exemple, la feina actual, doncs, de fet, només hi ha tres persones que saben que jo sóc capellà, no? No perquè jo no vulgui, no? Sinó perquè vull que, i això, amb aquestes persones ha arribat d'una manera determinada, a través d'un procés de relació, no? Però vull que, col·lectivament, el meu ser capellà no marqui com un prejudici, ni positiu ni negatiu, la nostra relació. Més endavant, doncs segur, i està a punt una mica de caure, doncs que això ja se sàpiga d'una manera més clara, no?
Mm-hmm. Hem llegit, anem a buscar una mica el fons, no?, d'aquesta opció i l'espiritualitat, perquè vam llegir en un testimoni d'una trobada d'aquestes que hi ha dels capellans obrers d'Europa, un testimoni que estava firmat per un tal Pepe R. Punt, que imaginem que eres tu, i allà deies: l'experiència de treball m'ha portat a comprendre l'espiritualitat cristiana no com un allunyament de l'humà, sinó com un aprofundiment i il·luminació del que és realment humà, sovint ocult, viscut en el gruix de la realitat, com ho diu un teòleg espanyol. Explica'ns una mica millor aquesta frase, no?, que té gruix també.
Sí, és difícil de sintetitzar-la, no? Però, de fet, aquesta experiència meva personal és una experiència comuna als capellans obrers, en el qual la frase té molta tela, no? Però vol dir que descobrir, no? És una experiència on descobrir que la vida secular, la vida que aparentment... nosaltres fem l'experiència, i des de Jesús, des de l'Evangeli, doncs que no hi ha un espai, un temps, unes persones sagrades i no sagrades. Creiem que aquesta divisió no té cap fonament. I nosaltres som capaços de veure que en l'agressor de la vida quotidiana, allà també hi està Déu. Moltes vegades com absent, com ocult, com no conegut, com desconegut, no? Però allà, si estem atents i seguint Jesús, el podrem descobrir. Moltes vegades les persones tampoc no se n'adonen d'això, perquè, evidentment, per fer aquesta experiència l'has de mirar amb els ulls de la fe, no? Però estem convençuts que en molta gent, fins i tot que es confessa no creient, no? Doncs també allà, en les seves vides concretes, Déu s'hi manifesta.
Recordem que avui al Llevat dins la pasta estem parlant amb Pepe Rodado, que és director del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya en la seva condició de capellà obrer. Pepe, ideològicament, els capellans obrers, almenys els que hem conegut, sou marcadament progressistes. Un company teu que em sembla que t'ha acompanyat en aquesta trobada que heu fet a París, el Ramir Pàmpols, parla pel que fa a l'Església d'una fidelitat conflictiva, diu ell. Els capellans obrers us considereu que sou punta de llança de l'Església?
Bé, això, aquesta percepció, hi hauria moltes sensibilitats del col·lectiu de capellans obrers, també hi ha com diversos accents, no? És una cosa molt, molt homogènia, no? Però certament que el nostre col·lectiu sempre és una mica, té un punt profètic en el sentit de sortir del que és habitual, no? I fins i tot alguna gent, hi ha gent que ho qüestiona, no? De fet, va haver-hi una etapa a l'inici, des del 54 al 65, que es van prohibir. L'Església els va prohibir. I va ser el Concili que va tornar a donar carta de ciutadania a aquesta manera de viure el ministeri en el món del treball, el món més senzill, no? I, per tant, avui també hi ha gent, i fins i tot en aquest context de que es diu que falten capellans, doncs que no s'entén que nosaltres, la gent, jo vaig haver-hi un temps que em vaig dedicar a la parròquia també, al barri del Bon Pastor, i la gent de la parròquia no entenia aquest pas meu. Em preguntava, què deixes de ser capellà? Dic, no, no, continuo sent capellà, però ho viuré d'una altra manera com ja ho havia fet abans. No? Llavors, aquest sentit, no?, de viure el ministeri d'una manera més secular, sense tant rupatge explícitament religiós, no?, doncs és una manera que creiem que té algun un to profètic, no creiem millor, perquè jo entenc també, des de m'entenc amb els companys, des de la complementarietat. No? Ells fan una feina, nosaltres fem una altra, no? I el que és comú és el desig de... En tot cas, nosaltres, més que des de les paraules, és un altre distintiu dels capellans obrers, més que de les paraules explícites, doncs, i el ministeri dels capellans és molt, es fonamenta molt en les paraules, doncs són els fets senzills, quotidians, els fets de vida. Allà és on volem fer, sobretot, nosaltres l'accent està, fer un treball que està en la línia obertament pel regne de Déu, que és molt més que l'Església.
Hem vist que, a banda de treballar i estar a les parròquies, acompanyes grups de revisió de vida en moviments apostòlics, com la JOC i l'ACO. Aquests grups, imaginem que la majoria els integren persones que són treballadores. Quins temes surten en aquests grups que acompanyes en relació al treball i com veus des d'aquest posicionament d'acompanyar la situació de la gent de la classe treballadora en aquests moments?
Bé, surten molts els temes concrets, no són temes, són fets, situacions de vida, no? I llavors aquí surten de tot, surten elements, evidentment, de situacions laborals, aquest és una part important, no?, del que viu la gent. En un grup de 7-8 persones, doncs les situacions són molt diverses, no? I perquè, a més, la situació laboral en aquest moment també és molt diversa. Però també surten, sobretot, el grup que jo ara acompanyo d'ACO, per exemple, no? Són de 35-40 anys, doncs clar, estan en l'edat d'educar les criatures petites. I, per tant, molts d'ells estan implicats en les AMPAs, amb les llars d'infants, amb les associacions de pares, amb les associacions de veïns. I, per tant, també surt vida perquè la vida de la mateixa gent també es configura a partir del barri que vius, no? Nosaltres, concretament, allà a Nou Barris, que ja té una llarga tradició d'associació, de reivindicació, no?, d'esperit, de dignitat, no?, doncs tot això contínuament va marcant aquesta qüestió. Evidentment, dimensions polítiques també surten. Tot això mirat des d'aquesta vida, sempre intentem posar-nos a l'escolta de Jesús d'aquestes realitats, per intentar, després d'aquesta escolta, i amb altres elements, també, no?, doncs que la nostra presència allà pugui ser transformadora en la línia del regne, no? De fet, els capellans obrers no s'entendrien tampoc sense aquests moviments apostòlics, concretament sense la JOC, segurament que molt difícilment hagués estat possible, doncs, l'experiència dels capellans obrers.
Parlem, per acabar, Pepe, d'aquesta trobada europea que hi ha hagut a París, de capellans obrers en actiu, a la qual hi has participat. Quines conclusions heu arribat en aquesta trobada?
Bé, aquestes trobades no tenen tant la pretensió d'arribar a grans conclusions, sinó que, sobretot, hi ha una primera part que hem fet, que és compartir l'experiència de treball i de vida de cadascun, que és una riquesa extraordinària, per mi és la més important. I després, sobretot, també teníem de fons, ens havien enviat prèviament un document de... existeix una cosa que se'n diu la COMEC, que és com la Conferència Episcopal a nivell d'Europa, i en diversos espais de treball hi ha una que és l'apartat social. I aquest apartat social ha fet un document molt interessant que es diu... la traducció vindria a ser modelar el futur del treball, no? I en la qual es fa un anàlisi de com s'entén el treball des de l'Evangeli, la tradició de l'Octrina Social de l'Església, quina és la realitat actual i la de futur, no? Tots els reptes que tenim immensos amb la qüestió que diuen de la revolució 4.0, no? De les noves de les tecnologies, de la intel·ligència artificial, etc, etc. Llavors, això planteja moltes qüestions molt obertes a tots els nivells, i l'Església també vol dir la seva paraula en diàleg amb l'OIT, etcètera, etcètera, doncs de cara a aquestes qüestions. Vam estar veient una mica, ens ho va presentar el bisbe, que és el responsable d'això, ens ho va estar presentant el mateix document, vam tenir un diàleg amb ell, i després un altre company francès ens va fer com una petita, tenint en compte tot el que havíem fet abans, una petita, quines són les línies que es mantén de la intuïció dels capellans obrers en aquesta nova realitat de treball que es va configurant, no? En la qual la precarietat a tot arreu és un element fonamental, una precarietat que precaritza tota la vida dels treballadors i les treballadores. I, per tant, el creixement de les desigualtats cada vegada, una cosa que es constata a tot arreu, no? Que és molt flagrant, no? Doncs com mantenir-nos en aquest món, no? Doncs nosaltres també, des de les intuïcions fonamentals, no? D'encarnació, de fer-nos carn, de viure sobretot, i la nostra aspiració és estar i tenir una especial predilecció per estar en els àmbits dels que estan més en precari, no? Aquesta seria una de les línies més coherents que travessa tota la història dels capellans obrers.
Reptes no petits, Pepe.
No, són enormes.
Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-te atensat als estudis de Ràdio Estel, fent un parèntesi en la teva jornada laboral i per apropar-nos a aquest col·lectiu i la fecunda història dels capellans obrers.
Moltes gràcies.
Un dels nostres objectius a Llevat dins la pasta és fer-vos descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església, un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que resumeixen el pensament de molts homes i dones a la llum de l'Evangeli de les diferents realitats humanes i socials.
El document La pastoral obrera de tota l'Església, diuen els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola a la proposta número 11, que les esglésies particulars reconeguin i valorin el testimoni d'encarnació d'aquests sacerdots i diàcans permanents que han pres l'opció de treballar en el món obrer a través de les parròquies presents en barris i ambients populars, conciliaris de grup i de moviments apostòlics de pastoral obrera i dels sacerdots obrers. Més en concret, que ajudin a fer que altres sacerdots o diaques coneguin la seva experiència evangelitzadora i el seu estil de vida auster, solidari i senzill, i que dediquin, tant com es pugui, sacerdots a aquests ambients obrers, als diaques permanents que, per les seves condicions de vida familiar, laboral i socials, estan inserits en el món del treball.
Llevat dins la pasta, un espai de Ràdio Estel per conèixer millor el món del treball i la doctrina social de l'Església.
A la secció Per aprofundir-hi us oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica que hem tractat avui. També us presentem una agenda d'actes en els quals hi podeu participar. Esperem que aquestes eines ens ajudin a reflexionar i a actuar.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem tres lectures per conèixer millor la realitat dels capellans obrers. Per un costat, l'article Els capellans obrers de Montcada i Reixac, publicat a la revista Sal i Llum número 6 de la tardor-hivern del 2017 de l'Acció Catòlica Obrera, i que podeu trobar a la mediateca del web acocat.org. També podeu consultar el quadern número 75 de Cristianisme i Justícia, escrit per Jaume Botei, i que porta per títol Capellans obrers, compromís de l'Església amb el món obrer. I la darrera lectura que us proposem és el llibre Curas obreros, de l'editorial Herder, que presenta 28 testimonis de capellans obrers d'arreu de l'Estat. Fins aquí Llevat dins la pasta, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Recordeu que ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica llevatdinslapasta@radiostel.cat. Avui us hem acompanyat a les vies de so en José Matosas i a la conducció del programa Joan Andreu Parra. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra. El tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us estem ben agraïts per la vostra atenció i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel. Fins aviat.
El programa que els hem ofert es va emetre en el transcurs de la passada temporada.
Ràdio Estel.
Hola, en nom de l'equip del programa El Gripau Blau, us faig saber que aquest estiu ens trobareu cada dia de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. I els caps de setmana, com sempre, a 8:45 del matí. Tenim contes, cançons i poesia per compartir amb els oients de Ràdio Estel. Recordeu, cada dia a les 6 de la tarda i els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí. Us esperem!
Aquest estiu també podeu escoltar Llevat dins la pasta, el programa de la Pastoral Obrera de Catalunya en què abordem qüestions relacionades amb el món del treball des de la mirada de la fe. Hem preparat per tots vosaltres una selecció dels millors programes de la temporada i els emetrem els diumenges a les 6 de la tarda. Recordeu, a l'estiu, el Llevat dins la pasta, els diumenges a les 6 de la tarda. Us esperem.
Ràdio Estel. A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Diuen que la golfaria no té límits, i el considerat plat més gran del món és el que es prepara a les noces beduïnes, que és camell cuit, farcit d'un bé, el qual prèviament ha estat farcit de pollastres, que a la vegada estan farcits de peixos, que han estat farcits d'ossos. Una mica complicat. Doncs, com complicada hauria ser la barbacoa que van fer a Florida per 5.829 persones, era l'any 1980, amb 1.830 quilos de carn. O, per exemple, el pa més gran del món, que el van fer a Nova York, cuit amb un forn especial que feia 322,7 metres de llarg. També, i dintre ja d'aquests rècords de menjar, hem de parlar de la truita més gran del món. La van fer el 1979 a una escola de Canadà, amb una paella que feia 9,1 per 3,04, i el van emprar per fer aquella gran truita 12.440 ous. Quin far de trencar!
Un toc de cultura, amb Joan Pallarès.
Algun dia, en qualsevol lloc, en qualsevol indret, indefectiblement et trobaràs a tu mateix. I aquesta, només aquesta, pot ser la més feliç o la més amarga de les teves hores.
Pablo Neruda, poeta.